Tot anirà bé, amb Toni Marín. There's a place I go to
when no one knows me. Són les 5 i 5 minuts. Estava pensant que som gent afortunada, no? Som gent que tenim la sort de viure al primer món, de poder mirar l'actualitat amb una mica de por, lògicament, però molt satisfets, no?, de formar part d'aquest trosset de la humanitat, que s'ho pot mirar amb una certa tranquil·litat, tot el que passa, no? I que, d'altra banda, podem passar-nos 3 hores de ràdio aquí, asseguts, compartint la vida, aquest passeig que ens agrada fer sovint per les experiències dels altres, no? Rebre a persones que ens vinguin a il·luminar d'alguna manera, no? Que ens aportin idees, maneres de veure el món, no? Coses amb les que créixer, que és del que es tracta. I tinc la sensació, vaja, no tinc la sensació, tinc la certesa que això passarà ara. I no és una certesa infundada, és que conec bé la persona que està asseguda en aquests moments al davant dels micròfons de Ràdio Estel, i la seva potencialitat a l'hora de canviar-nos la vida, no d'engrandir-nos la vida, si més no d'engrandir el punt de mira sobre les coses. Francesc Torralba, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Com estàs?
Doncs molt content que estiguis al programa. Com estàs tu?
Bé, i ganes de trobar-te. Tinc molt bon record de les nostres trobades temps enrere en una altra emissora i espero que aquesta trobada sigui igual o millor.
Clar. Estimat Francesc, estimada Teresa, aquest és el punt de partida d'aquesta conversa en la que també hi hauria de ser les Teresa Forcades. Diguem que és una cosa curiosa aquesta conversa d'avui, Francesc, perquè a l'estudi hauríem d'estar els tres i finalment només estàs tu a l'estudi ara mateix, no?
Sí. Les coses han anat així. Ens hem d'acostumar a ser molt dúctils i molt flexibles, perquè tot canvia no cada setmana, és que cada hora, no? I això ens demana molta elasticitat.
Bé, crec que hem demostrat sobradament aquesta elasticitat. Han canviat les coses, la Teresa Forcades també està confinada, no té un telèfon mòbil, per tant és impossible que pugui estar ara mateix amb nosaltres aquí al programa, aquí un servidor des de casa seva, i el Francesc Torralba, en qualsevol cas, als estudis de Ràdio Estel, això sí, amb el punt central d'aquesta conversa, que és aquest llibre que heu fet a quatre mans. És un llibre epistolar, no?, entre la Teresa i tu directament, no, Francesc?
Doncs sí, és un epistolari, que és un intercanvi de cartes molt personals al llarg d'un període relativament llarg. Vam començar, fixa't, abans de la pandèmia, va venir la pandèmia, ho va alterar tot, i el que anem expressant és com ens va canviant la vida, els nostres compromisos, també les nostres maneres de veure la situació, amb un intercanvi que l'hem gaudit molt. Ella des de la seva condició de monja i jo des de la meva condició de laic, amb un intercanvi que hem gaudit molt, vaja.
Sí, perquè d'alguna manera recorda el plaer, clar, és un epistolari, o sigui, recorda el plaer de les cartes, no?, de quan rebies la carta i havies de contestar a la carta, no?
Sí.
No sé, em sembla que és realment magnífic com ho heu fet, això.
En efecte, és una reivindicació d'un epistolari en el sentit més propi del terme, no? Avui estem a la societat, dels intercanvis molt accelerats, via WhatsApp, a vegades molt fragmentats, gairebé es comporta fins i tot una destrucció gramatical i sintàctica, no? S'ha d'anar tan ràpid que les paraules fins i tot les diem comprimides, no? Aquí no. Uh-huh. Aquí ens hem permès el luxe de la lentitud, de rebre la carta, de llegir-la, de madurar-la i després de respondre-la. El que vam pactar, lògicament, era un índex de temes que ens podien interessar tots dos, que podia haver-hi diferents mirades, fins i tot uns certs contrapunts dialèctics, però després, naturalment, plena llibertat en el temps de la resposta i un cert consens en la longitud de la carta, no?, perquè també fos proporcionat. Aquests temes són eterns. Ens podríem trobar amb una carta de 30 pàgines, no? Per tant, sí que ens vam autolimitar perquè les cartes fossin proporcionades.
Els temes, per tant, els ha escollit cadascú.
Sí, vam pactar-los, Al començament vam fer un índex i vam dir, escolta, a mi amb tu m'agradaria parlar d'aquests temes, no? Ens coneixem prou bé, fa molts anys que ens seguim, a tots dos ens apassiona escriure, a tots dos ens apassiona ensenyar, a tots dos ens sentim cristians, membres de l'Església, tenim sensibilitats diferents, també vocacions diferents, la vocació laical és una vocació, la vocació de vida consagrada n'és una altra, però ens semblava que podíem definir uns temes i després desenvolupar-los des del nostre background particular, no? I això és el que fem en aquest llibre. I llavors, lo interessant d'un epistolari és que no preveus el que l'altre et dirà. Això és lo interessant. I això t'obliga a forçar les neurones, a fer-les ballar, a no anar amb un discurs, diguem-ne, precuinat, que escalfes en el microones i el treus, no? Sinó que t'obliga a tenir cintura, a meditar molt bé la carta per respondre amb la dignitat que es mereix.
M'ha agradat com ho explicava Francesc Torralba fa un moment, no? Quan li va dir a Teresa Forcades, amb tu m'agradaria parlar d'aquests temes. Per què amb Teresa Forcades?
Mira, per moltes raons, per moltes raons. Pel seu compromís en molts aspectes, per la seva veu clara i a vegades molt, molt crítica amb altres, perquè considero que és una veu molt, molt autèntica, que es defineix molt clarament. Li importen molt poc les etiquetes i els tòpics que sobre les persones recauen. I, per tant, aquí m'interessava doncs, anar a fons. No és un llibre que tractem de qüestions polítiques, ni qüestions tampoc, allò que en diríem, d'organització eclesial, d'organització de la vida vaticana, sinó que intentem anar a fons, en temes aquells, diríem, eterns, no? Des de la identitat personal a la llibertat, a temes com la qüestió del mal, temes que ens preocupen, ens ocupen, que permeten un debat molt ampli i que són temes oberts, no? No són temes mai tancats ni temes evidents, no? Sinó que generen un immens debat i una immensa reflexió. I jo vaig triar amb ella i ella em va triar a mi per tenir aquest intercanvi epistolar.
És una mica... Al començament, Francesc, parlava de créixer, no? Parlava de com, d'alguna manera, hi ha gent... per mi, tu formes part d'aquestes persones que, quan parleu, contribuïu al creixement de les persones, no? Que la vostra capacitat de raonar té en compte coses que, probablement, a altres se'ns en passen més ràpidament, no? Ha canviat molt la teva visió del món, de tots aquests temes envers les converses, o com a conseqüència de les converses que has tingut amb Teresa Forcades?
Ha matisat molts aspectes, perquè tenim backgrounds diferents. És a dir, jo veig que els seus punts de referència, les lectures que ella té molt absorbides, ja sigui de la Bíblia, ja sigui dels pares grecs i llatins, ja sigui de Sant Benet, que és la seva font d'inspiració, esclar, Sant Benet, la regla de Sant Benet, Ora et Labora... Per tant, hi ha un background diferent, per descomptat, el tipus de vida que té un i que té l'altre, no? Una cosa és estar en una família, amb 5 fills, afrontant la situació que vivim, una altra cosa és estar, doncs, en un convent, en un monestir, amb germanes molt grans, per altra banda, on hi ha situacions també difícils, de convivència i també d'atenció de salut. I, certament, l'epistolari té aquest do, que t'obliga a mirar per finestres que no mires habitualment. Generalment sempre mirem per la mateixa finestra i veiem el mateix trosset de carrer. I amb un epistolari t'obliga a obrir una altra finestra i dius, caram, aquest tros de carrer no l'havia vist mai, no? Perquè sempre mirava per aquella finestra. I llavors el món és molt petit si sempre el mires per la mateixa finestra.
I sempre mirem el món per la mateixa finestra.
Sempre, perquè...
Una mica d'això, no?
Exacte. En el fons, perquè ens fa por obrir-ne un altre. Si la mirem des d'una, el tenim apamat, el tenim controlat, sabem qui passa, a quina hora, sabem el to de llum, sabem la botiga que hi ha davant. Mirem per un altre i dius, caram, això no m'ho esperava, això m'ha deixat sec, això ha trencat els meus esquemes. I amb un epistolari passa això. Jo força epistolaris ja he fet. Un el vaig fer amb Vicenç Villatoro, el vaig gaudir molt. Fa anys, Editorial Fragmenta, i un altre amb una monja budista a Katmandú, és a dir, és el meu tercer epistolari. I cada epistolari ha sigut una ocasió de creixement i d'activació molt de la vida intel·lectual i espiritual.
Anem a respondre algunes de les qüestions, o si més no, no? Apropar-nos a algunes de les qüestions de les que se'n parla el llibre, no? El primer capítol es titula Conèixer-se a un mateix, missió impossible, no? I comença justament amb una carta del Francesc Torralba dirigida a Teresa Forcades. Conèixer-se a un mateix és una missió impossible, Francesc?
En la seva totalitat, sí. És a dir, sempre queda un residu per conèixer. És a dir, un es pot anar apamant. Jo me'n conec millor ara que quan tenia 20 anys. Jo en tinc 54. Conec millor els meus límits, les meves necessitats, també les meves capacitats, també les meves debilitats. Però certament hi ha un gruix que queda per descobrir, que un infinit, que queda per descobrir. I això és el nostre enigma, i cada persona atresora un enigma dins seu, no? Llavors, en un intercanvi d'aquesta naturalesa, bé, un explica doncs com ho fa per mirar de conèixer-se millor a si mateix i acceptar-se, que no sempre va lligat, a vegades ens coneixem però no ens acceptem, i això certament és una missió titànica. Encara que un visqués mil anys, nosaltres vivim molts anys, molts més que un medieval, molts més que un renaixentista, però encara que visquéssim mil anys, sempre quedaria allà un residu que no acabem de desentrellar, no? Que és la nostra identitat última, més profunda.
Estava pensant si d'alguna manera és possible conèixer del tot, sobretot tenint en compte que com a éssers també evolucionem, no? I segurament canviem al llarg de la vida, no?
Clar, perquè la identitat és dinàmica, i és narrativa, és a dir, jo sóc diferent d'aquell nen que llegia sobre un tamboret, doncs què sé jo, no? Una poesia el dia Nadal, no? Sí, l'ADN és el mateix, però ha canviat tantes coses, tu. Tantes experiències, tantes vivències, tants encontres, tantes lectures. Llavors, segurament hi ha un element de continuïtat, però hi ha molts elements de discontinuïtat. Per això, també per això és impossible conèixer del tot, perquè quan et tens retratat, la imatge s'ha mogut i has de tornar a fer una altra fotografia. I, per tant, no pots viure d'una fotografia de fa 20 anys, o de fa 10, o de fa 1. Perquè l'últim llibre, l'última trobada, l'última experiència et pot haver canviat elements substancials de la teva identitat.
És interessantíssim. El capítol número 2 es diu La saviesa de la humilitat, no? I segurament aquesta és una cosa que segons van passant els anys, jo també tinc 54, i segons van passant els anys ho vas constatant, no? Que segons vas coneixent a gent, quan més sàvia, més humil és, no? Segurament ens portaria allò del solo sé que no sé nada, no?
Segurament, certament, i a més és una de les virtuts fonamentals, és a dir, està en Sant Agustí, està en Sant Benet, està en Santa Teresa Jesús, és a dir, la humilitat és el reconeixement dels propis límits, el reconeixement de les pròpies febleses, el reconeixement del nostre no saber, no?, i de la nostra ignorància. Mm-hmm. I en efecte, jo quan he parlat amb gent molt sàvia, amb científics i amb savis, sempre he tingut aquesta experiència, no?, la cautela que tenen a l'hora de parlar, la prudència a l'hora d'afirmar tesis i, sobretot, deixar les qüestions molt obertes. El dogmatisme sempre és una expressió d'arrogància i, generalment, d'ignorància.
Estic llegint d'aquest segon capítol, justament, unes paraules de Teresa Forcades parlant d'estimar. Assegura que li agradaria estimar sempre, netament, lluminosament, estic llegint de manera literal, evidentment, Diu, netament, lluminosament, profundament, amb el mateix amor amb què Déu t'estima i ens estima, però assegura que no ho fa i que es troba amb mil impediments. Tan difícil és estimar sempre, Francesc?
Esclar, és dificilíssim, perquè vol dir acceptar l'altre tal com és, vol dir no intentar-lo canviar, vol dir donar-li tot el que ets, i això certament sempre presenta resistències. La principal resistència és el nostre ego, que és un obstacle enorme i que fa que generalment tendim a mirar-nos a nosaltres i no a mirar l'altre. I això fa la dificultat. De fet, estimar és com un treball de dissolució de l'ego o de disminució de l'ego, no? Com més gran és l'ego, més difícil és estimar. En canvi, com més capaç ets de renunciar a l'ego, és molt més fàcil estimar. Això és el que alguns sants i santes ens expressen amb la seva vida, amb les seves obres, amb el seu testimoniatge.
Segurament perquè quan més s'estima un, més difícil és estimar la resta, no? O sigui, tenir ego en realitat significa estimar-se molt a un mateix, no?
Sí, i convertir els altres en objecte, no? Tu et poses al centre. Exacte. I tens un munt de satèl·lits que donen voltes a tu i que fas utilitzar segons els teus interessos. I llavors portes a tractar l'altre com un objecte, com un instrument, i l'altre se sent injustament tractat, no? Perquè ningú vol ser tractat com un instrument. Tothom vol ser tractat com un fi en si mateix. Això vol dir tractar dignament algú. I llavors que un ego molt fort ho acaba destruint tot, Destrueix els equips, destrueix les relacions, destrueix les famílies, destrueix els clubs de ciclisme, tot ho destrueix, perquè vol ser el centre de gravetat i els altres no volen ser un satèl·lit que dona voltes a un ego immens, no? Sinó que volen tenir la seva pròpia vida.
El camí de l'ego és el camí de la solitud, per tant?
Sí. A vegades jo ho dic, hi ha gent que es queda sol i no sap per què, no? És veritat que hi ha una soledat buscada, eh? Vull la soledat perquè em permet, doncs, què sé jo, no? Pregar, introspeccionar, prendre distància, llegir, avaluar, projectar la meva vida, d'acord. Però hi ha persones que es queden soles i és que al final una ha de preguntar com tractes els altres, no? Si tu audites la qualitat de relacions que tens i per què els altres fugen, potser tindràs la clau. Dius, home, és que he començat 5 relacions i sempre m'he quedat sol. Bueno, però com tractes els altres, no? Com els respectes, com els valores, no? Perquè si els tractes bé, funciona com un imant, no? El que tracta bé funciona com un imant. Crea equips, genera cohesió i, a més, suma persones, no? Ara, si el tracte és hostil o és instrumental o és un tracte, ja no dic, vexatori o humiliant, la gent fuig. La gent fuig, però tant com pot. I, finalment, el teu destí és la soledat, certament.
Estava pensant, perquè m'havia quedat amb el tema de l'ego d'una banda i el tema de la humilitat per una altra, no? Què era més difícil, si lluitar contra l'ego o lluitar per de veritat ser humil?
Jo crec que és una lluita molt semblant, eh? És a dir, en el fons...
Això no va dir, potser és el mateix.
És una lluita molt semblant, eh? I jo crec que els anys ens ajuden a ser més humils. Això ho diu Aristòtil, diu el jove... És més fàcil que sigui arrogant. Per què? Doncs perquè encara no s'ha afrontat a moltes dificultats, encara no ha experimentat moltes malalties, no ha experimentat decrepitud, bellesa. La persona gran ha tingut fracassos, ha tingut decepcions, li fa mal l'esquena, se n'adona que no és Déu, ha de parar per agafar aire. I, per tant, ser arrogant i tenir més de 50 anys és molt difícil. Tot i així n'hi ha, eh? Però ser arrogant i tenir 18 i veure que el cos et respon i que ara pots fer allò i això i que el món és meu, és més fàcil, no? Però la vida et va llimant i et va fent més humil i et fa molt més modest perquè te n'adones que, bé, doncs tens límits intel·lectuals, físics, de tot tipus.
Qui no, veritat?
Exacte.
Sí, no. En el capítol 3 parlem de viure en comunitat i es planteja, plantegeu una pregunta, no? Si és només per uns quants, no? Què voleu dir amb això, Francesc?
Doncs és una parell de cartes, de fet són 4, perquè sempre cada tema fèiem un anar, tornar, anar i tornar, i bueno, plantegem realment la grandesa de viure en comunitat, però també les dificultats de viure en comunitat. Clar, això en el cas d'una vida comunitària com la vida... d'una monja, doncs a vegades tenim molt mitificat això de viure en comunitat, no? Però la vida en comunitat és difícil, és complexa. Demana molta tolerància, molta harmonia, molta paciència, molta capacitat de reconciliació. Si això no es dona, és molt difícil. Per altra banda, és una vida que porta grans beneficis, no? El benefici, doncs, sentir-se acompanyat. Ens trenquem, necessitem ser consolats. Ens trenquem i necessitem l'afecte dels altres. Per tant, la vida en comunitat és un do, certament, però també és una conquesta. Intentem explicar això, com és un do viure amb els altres, però a la vegada també com una conquesta difícil que comporta un cert ascetisme d'actituds i de maneres de fer que fan molt difícil la convivència. Això és que convivim habitualment amb persones, ens n'adonem. Una altra cosa és el solitari, aquest no se n'adona tant.
Fixa't que en la nostra hora anterior hem estat parlant amb Antoni Bolinches sobre, efectivament, la quantitat de parelles que han trencat com a conseqüència de tot aquest temps que han hagut d'estar tancades a casa sense veure ningú més, no? Ho dic perquè, efectivament, estàvem parlant de la dificultat de viure en comunitat, portat segurament al màxim extrem, no? Tot el tema de la pandèmia ens ha obligat a viure les nostres comunitats, no? Les comunitats més tancades, més reals, segurament, i això no hi ha, hi ha molta gent que no ho ha aconseguit superar, no?
Correcte. Amb espais tancats, molt de temps, i això ens ha portat també a descobrir l'altre. Eh? Això ens ha passat a pares amb fills, a fills amb els seus pares, no? Que no dinaven mai junts, que no sopaven mai junts, que al matí ens acomiadem i tornem a la nit, i com tenat, o veiem els fills en posició horitzontal perquè estan dormint sempre i nosaltres encara no hem arribat. Però, en canvi, el confinament especialment, que ha estat una etapa especialment dura dins de la pandèmia, doncs ha portat això, a descobrir qui tens, a descobrir-me a mi en aquesta relació, i també, a vegades, a molts problemes de convivència que han aflorat amb molta més densitat, amb molta més pressió, no? Perquè nosaltres som éssers que necessitem les dues coses, no? Necessitem la socialització, però també la soledat. Llavors, quan un està obligat a quedar-se tancat amb altres i durant molt de temps, la fricció apareix. Si més l'espai és petit, i a més és un entorn incert, i a més un veu frustrat molts projectes per causa de la pandèmia, doncs no hi ha dubte, és fàcil que apareixi el conflicte, el malestar, i això al final té efectes en la convivència.
Parlàvem abans, Francesc, de com, d'alguna manera, tota aquesta situació terrible per la que hem passat tots plegats té tot un seguit de conseqüències, no? Ara parlàvem de com s'ha disparat el consum d'ansiolítics per part de gent jove o de pastilles per dormir, s'han disparat determinades addiccions. Probablement també és que un pensa que caldria que tinguéssim una certa preparació a nivell personal per fer front a la vida més enllà del que és el desig continu com hem actuat sempre, no? Perquè a la que ens ha tocat una mica hem quedat bastant mal parats tots plegats, no?
Sí, 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 certament. És a dir, ens hem adonat de que hi ha una mancança de virtuts que ens, d'alguna manera, ens predisposarien a afrontar això, no? Virtuts, doncs, com això, no? Com la paciència, com la constància, com la resiliència. Virtuts de les que no parlem mai, però que es noten molt a faltar quan ve allò que en diem l'adversitat, la contrarietat. I la contrarietat sempre arriba. A vegades majúscula, a vegades minúscula, a vegades una llarga temporada, aviat farà 2 anys aquesta contrarietat col·lectiva que estem vivint, i a vegades són contrarietats curtes, però sempre arriba. És a dir, aquell que es pensa que es pot viure sense contrarietats està en un univers paral·lel, eh? No està en la vida de carn i ossos nostra, no? Llavors, que hi ha virtuts que ens ajuden a superar o afrontar o assumir aquestes contrarietats, però no les acabem de subratllar, ni de descriure, ni d'educar, no? I quan ens trobem davant d'una contrarietat, llavors és quan ens adonem com ens manquen aquestes virtuts. En canvi, hi ha persones molt més adaptades, persones d'altres països, d'altres situacions, que ja des de petits s'han trobat amb que la vida és molt difícil i ho tenen com en el disc dur. I, per tant, quan els occidentals presumits parlem de les nostres crisis, és que ells et miren i et diuen, però de què m'estàs parlant, tu? Jo des de petit he viscut d'aquesta manera i per mi viure és sobreviure, no? Vosaltres no teniu ni idea de què és això. I tenen raó.
Yeah. M'estava plantejant si creure en Déu pot ajudar davant davant aquesta situació, davant aquesta contrarietat, no?
Home, moltes persones, per descomptat, eh? Sobretot en persones que es troben, doncs, molt soles, en persones que es troben en situacions de malaltia, en situacions d'incertesa, de persones estimades que no saben si se'n sortiran o no. La pregària és reconfortant. La relació personal amb Déu té aquesta dimensió balsàmica, no? En ocasions també té dimensions de lluita, eh? I de conflicte, no? Un no entén per què li passen determinades coses i s'encara Déu. Això ho tenim en el llibre de Job. La mateixa Bíblia recull un llibre on un personatge s'enfronta a Déu perquè no entén ni comprèn per què li passen totes aquelles adversitats, no? Que és l'extraordinari llibre de Job, un dels llibres més interessants de l'Antic Testament, com l'Eclesiastès, no? Però té una dimensió balsàmica, té una dimensió, diguem-ne, tranquil·litzadora, de sentir-se, doncs, acollit per Déu, consolat per Déu, i fins i tot en la nit més fosca. I això ho veiem en moltíssims testimonis.
Mm-hmm. Aquest llibre realment ens possibilitaria parlar, no en una entrevista, sinó al llarg de tota una secció que podríem allargar durant tot un any, sobre tots i cadascun d'aquests temes, i parlar amb calma, no? Avui estem fent un passeig de puntetes per al que és aquest conjunt de cartes, no? Creuades entre Francesc Torralba i Teresa Forcades. Es parla de Déu, efectivament. També es parla, és un tema interessantíssim, del mal, no? Què difícil és entendre què és el mal o què és el que provoca el mal, no, Francesc?
En efecte, és un dels temes neuràlgics, eh, en tota la història de la teologia, de la filosofia, i jo d'aquest tema em volia parlar amb ella. No n'havíem parlat mai, ens hem parlat de mil coses, però aquest tema volia veure com ella l'enfoca, no? Perquè és un d'aquests temes que generalment el teòleg, per molt qualificat i erudit que sigui, queda bastant despullat, no? Sobretot quan el mal és el mal de l'innocent, el mal que no té cap mena de justificació i fa aquell crit de dir on és Déu o per què Déu no ha evitat o per què Déu no ha pogut evitar que aquest nen, que aquesta nena, que aquesta persona tan innocent pateixi aquesta situació, no? I llavors aquí m'interessava molt veure com ella afrontava aquesta qüestió, perquè és una qüestió que molt sovint ens formulen els qui tenim aquesta missió d'ensenyar filosofia o teologia, i que no és fàcil de trobar una resposta que sigui mínimament acceptable intel·lectualment.
Clar, perquè existeixen persones dolentes.
Aquesta és l'altra qüestió. És a dir, la maldat existeix, la voluntat de causar mal existeix, no? No podem ser naïf o russonians, això existeix. I no només en algunes persones, no? Passa que existeix amb graus, amb intensitats diferents, hi ha qui ho conté, hi ha qui ho manifesta, hi ha qui senzillament es desboca, però aquesta intencionalitat malèvola existeix. I molt sovint és perquè un ha rebut també un mal de manera injustificada, i això es converteix en una reacció. És reactiu molt sovint. El que sempre causa més discussió és la maldat gratuïta, no? És a dir, la maldat com a resposta a un mal rebut no es justifica, però el puc arribar a entendre, no? Ara, la maldat gratuïta, és a dir, aquell que no t'ha causat cap mal, doncs causar-li un mal, això és el que racionalment és molt difícil d'entendre.
Ja. Estimat Francesc, estimada Teresa, aquí és un llibre meravellós, eh? És un llibre de veritat per llegir-lo, relegir-lo, pensar, créixer, com dèiem al començament, no? Què és el que més ha après, Francesc Torralba, gràcies a aquest intercanvi de cartes amb Teresa Forcades?
Doncs mira, sobretot he après a desfer tòpics, eh? Al llarg de la vida un es construeix un personatge, i el personatge doncs, sempre està sotmès a etiquetes, no? I a tòpics. Jo crec que un epistolari com aquest és un treball de desconstrucció de tòpics. És a dir, ens hem anat despullant intel·lectualment l'un a l'altre i ens hem vist amb molta més franquesa i amb molta més nitidesa que no d'allò que a priori sabíem l'un de l'altre, no? Per allò que havíem llegit, per allò que, et qualifiquen els altres, no? Per tant, és un exercici de retrobament de dos éssers humans que estan vinculats per una mateixa fe, encara que la viuen de maneres molt distintes.
Encara surt a córrer cada matí, Francesc Torralba, o no?
Doncs sí, avui mateix, a les 6:15 del matí, no plovia. I sí, he sortit, veig que tens bona memòria i he fet un...
A la platja, crec recordar que anaves,
sí,
no?
Sí, a vegades a la platja, a vegades a Collserola, no? Avui he tocat Collserola i he gaudit molt.
Només sortint a córrer a les 6 del matí es pot arribar a fer la quantitat de coses que fa després al llarg de tot el dia el Francesc Torralba, no? Un dia n'hauríem de parlar de com es pot fer tanta cosa. Francesc, és de veritat, un fa un cop d'ull al teu currículum i dius, no hi ha hores al dia. O sigui, és impossible que Francesc Torralba faci tot això.
No? De totes maneres, les dones i els homes de vida contemplativa encara s'aixequen més d'hora, eh? Quan fan maitines i quan fan laudes i tenen un horari també molt, molt espartà.
Està molt bé. Francesc Torralba, ha estat un plaer, de veritat, deixar-nos endur per la conversa, portar aquest epistolari fins a la sintonia de Ràdio Estel, i espero que ens retrobem ben aviat, a ser possible, presencialment. Una abraçada molt
tant
gran.
Tant de bo, cuida't molt. Gràcies a tu i tant de
tu
bo.
Tu també. Francesc Torralba, filòsof, teòleg, que juntament amb Teresa Forcades han publicat aquest llibre. Recordem, estimat Francesc, estimada Teresa. Ara passen 3 minuts de 6:15. Significa que farem una petita pausa i que quan tornem de la pausa enfilarem ja la recta final d'aquesta edició d'avui dilluns 10 de gener del Tot anirà bé a la sintonia de Ràdio Estel. Ho farem, com sempre, amb l'Escola de Mares i Pares, amb en Xavier Chalet, i avui amb un convidat realment d'excepció. Avui ens acompanya el filòsof Gregori Luri. De seguida, aquí a Ràdio Estel. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.